Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Has d'intentar esforçar-te, i tot això si et diuen des dels nivells bàsics que no passa res, tranquil, que la vida no t'estigmatitzarà, doncs resulta que sí que ho trobo.
L'Eduard Riudavets és el director del Vedruna Àngels. És una escola concertada del barri del Raval de Barcelona. És un molt bon exemple de com de complex pot ser pels mestres integrar allò que anomenem la diversitat. Eduard, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Quantes nacionalitats diferents teniu a la vostra escola?
Doncs tenim 27 nacionalitats actualment. Va augmentant dia a dia, però actualment tenim 27 nacionalitats.
27 nacionalitats. Per tant, vol dir, vés a comptar quants idiomes hi ha.
Doncs sí, sí, bastant, sí, sí. Vull dir, penseu que per molts dels nostres alumnes el català és la quarta llengua. O sigui, són alumnes que parlen a casa urdu, bangla, filipí, àrab, tenen un molt bon nivell d'anglès, els nostres alumnes. Normalment a les estones de lleure parlen en castellà, i per tant el català és la seva quarta llengua.
Uh-huh. O sigui, al pati el castellà, eh?
Sí, i a mesura que es van fent grans encara més. Vull dir, de petits encara ho pots anar lidiant, però a mesura que passa, fins i tot en estones de treball, quan et despistes, que fan treballs en grup, has d'estar pendent, i per tant és un acord que hem arribat tot el personal de l'escola, tant sigui de serveis com docents, doncs perquè ens hem de posar, doncs perquè la llengua vehicular és el català en la majoria de les hores, esclar.
Val, tinguem-ho clar, la força que ha de tenir un idioma, una llengua com el català dins de l'escola, perquè resulta que el que és evident és que en una escola que té 27 nacionalitats diferents, a l'hora que s'obren les portes de l'escola interior, quan surten a l'exterior, aquells mateixos nens que tenen dins com a llengua vehicular el català, quan surten al pati o surten al carrer, quan parlen entre ells, parlen en castellà.
Correcte, per això hem de fer força en aquest tema, i hem de parlar-los en català, i l'aprenen, eh? Vull dir que sense cap problema.
Teniu molts alumnes en situació de vulnerabilitat a la vostra escola?
Sí, actualment, amb dictamen de necessitats socioeconòmiques de vulnerabilitat, estem ja al 44%.
Quant?
Sí, sí. Vull dir, 44%.
Mare meva. Clar, expliquem a la gent per a una escola què significa estar en situació de vulnerabilitat. Quins casos inclou això?
Bueno, són alumnes amb necessitats socioeconòmiques importants, doncs que alguns doncs són plans d'això, o sigui que no paguen absolutament res, vull dir, tenen doncs l'escolaritat gratuïta, vull dir, nosaltres rebem uns diners doncs per poder afrontar aquest fet, i res, doncs. Però bueno, tot i això, creiem que, malgrat la complexitat, demostrem que no sempre les dificultats socioeconòmiques vol dir fracàs escolar, vull dir que tenim uns bons resultats de proves externes que estan tant ara al dia a dia, i que per tant tenim un 0% d'abandonament escolar. Vol dir que l'escola és un lloc segur per aquests alumnes que estan bé, i amb més d'un 90% de graduats escolars. Vull dir que això per nosaltres és una de gran satisfacció.
Doncs escolta, felicitats, perquè no és fàcil, eh?
No, fàcil no ho és, i cada vegada ens ho posa més difícil. Però clar, creiem que és important. Cadascú, doncs, en aquests dies dirà la seva teoria, vull dir, hem sentit tots moltes tertúlies, cadascú opina com és normal, perquè amb el tema de l'educació tothom hi diu la seva. Però bueno, jo crec que és important tenir un projecte educatiu clar, en aquest cas nosaltres comú a les diferents escoles Vedruna, un claustre de professors estable, creiem que això és clau. O sigui, hi ha escoles que a vegades varia el 50% dels mestres d'un any a l'altre, doncs com pots tenir un projecte educatiu clar, una línia clara de treball, i amb mestres implicats al 100%. En aquest cas parlo de la meva escola, però puc parlar en nom de docents de tot el barri del Raval, que igualment d'implicats, no? I que el tema de la formació no ens espanta, vull dir que segurament la ràtio de formació és de 30 hores, els nostres mestres no baixen de les 70 hores de formació a l'any. El que passa que a vegades sí que és veritat que potser ens van fer formacions que potser no caldria, no? Per exemple, tot el tema de la formació digital, nosaltres com totes les escoles hem, a partir d'uns fons europeus hem de fer una acreditació digital als mestres, quan després de l'època Covid i de la post-Covid tots els docents, ara parlo en nom de les escoles Badruna, van fer una formació molt potent a nivell digital. Per tant, potser aquesta formació que ara, entre cometes, ens obliguen a tots els docents de Catalunya, potser haguessin pogut ser recursos d'una altra manera. Vull dir, sí que falten recursos humans, està clar, que això està clar, que nosaltres apostem com moltes escoles per la inclusió, està clar que la inclusió és el futur, però per fer això falten recursos humans i falten mans. Vull dir que...
O sigui, us falta professorat, per entendre'ns? Us falta professorat a vosaltres?
Home, segur. Segur. A veure, mira, des de que van tancar, això són dades del Consorci, des de que van tancar les matrícules han arribat a Barcelona Ciutat 4.000 alumnes. 4.000 alumnes han arribat, nouvinguts. Aquests alumnes, o sigui, nosaltres ens estan arribant una mitjana de 2 alumnes per setmana a l'escola. Estem amb 27 alumnes a infantil i primària i 33 alumnes a secundària. Nosaltres tenim una aula d'acollida de pràcticament estem arribant a la trentena d'alumnes i només tenim 30 hores per ajudar aquests alumnes, que moltes hores estan a la classe perquè han d'estar també a la classe.
Però això, Duart, això és perquè no hi ha mestres, perquè no us arriben aquests mestres, perquè el nivell dels mestres que surten no és l'adequat?
No, són les hores que ens diu el departament que hem de tenir. Vull dir, nosaltres, per exemple, quan va haver l'època post-Covid, vam tenir unes hores extres que es van agrair moltíssim, però aquestes hores posteriorment han desaparegut. Quan es parla de que tenim més recursos que altres llocs, no ho sé, jo ho desconec, però que falten recursos humans, segur. Vull dir que ens falten hores perquè puguem atendre millor aquest fet de la inclusivitat, que, repeteixo, estem completament d'acord.
Per tant, és un tema d'hores extres, per entendre's, no?
Sí, de tenir més mestres, que puguem tenir coeducació, més codocència, més mestres a les aules, i així segur que podrem potenciar més la llengua oral amb aquests alumnes que ho necessiten, i els podem ajudar, però no només als alumnes nouvinguts, sinó a tota la diversitat de tants tipus que hi ha a les nostres aules actuals.
M'has dit que el Badruna té un 0%, crec que has dit, de fracàs escolar, i estem parlant d'un...
No, d'abandonament escolar.
Ah, perdó, d'abandonament escolar.
Els alumnes estan aquí fins als 16 anys, i si no hi ha un trasllat, doncs, que tornen a... que canvien de barri o d'algun tema que tornen al seu país de procedència, els nostres alumnes no marxen.
Val.
Per tant, això és el nostre gran triomf entre cometes. A vegades pot ser que estem tenint uns bons resultats acadèmics, pot ser que hi hagi un any que no. I ja analitzarem què passa, no? Però el fet que els alumnes s'hi sentin bé i que un 90% es graduï, això per nosaltres és una cosa molt important que hem assolit.
Deixa'm preguntar-te algunes coses concretes més enllà del que és la integració de la diversitat que hi ha en aquests moments i dels problemes que teniu pel que fa als recursos humans que dius que us falten. Per exemple, tu estàs a favor com a director de la utilització... Per exemple, a la vostra escola els mòbils estan permesos? Mm-hmm.
A veure, és un meló, no, obrir un meló, això. Yeah. És un tema que està amb els consells escolars, ara...
Ara he vist avui al País que el Consell Escolar diu ja definitivament que sí. Li dirà a la conselleria que fora els mòbils de les escoles.
Bueno, nosaltres com a escoles Badruna vam obrir un debat per veure què feien cadascuna de les nostres escoles. De moment no ens hem manifestat encara perquè és un debat que volem fer intern a la nostra escola. A infantil i primària no hi ha cap tipus de problema, els alumnes no porten el telèfon, i a secundària es pot fer servir en moments a nivell pedagògic, es pot fer servir com una eina. Creiem que el mòbil vull dir, ha arribat per quedar-se, vull dir, és que no hi ha més. Entenem que hi ha moments que per sociabilitzar-se és important que l'alumne no estigui amb el mòbil i que no estigui tantes hores amb l'ordinador.
Per exemple,
a vegades tu veus un treball en grup i potser és més interessant que hi hagi un sol ordinador i no un ordinador cadascun dels 4 membres d'un treball cooperatiu, per exemple, no? I igual passa amb els mòbils, pot ser per fer una edició d'un vídeo, doncs sí, una eina per fer educació física, a vegades per prendre mesures, és una eina que es pot utilitzar. També venen doncs, a fer-nos xerrades sobre l'ús ètic que ha de tenir un mòbil, doncs els problemes legals que pot generar el fet d'utilitzar un mòbil, però clar, a vegades és com quan treballem el tema de la nutrició, no? Estem aquí, doncs, què hem de menjar, molt, molt pesats, mirem la fruita que prenen, esmorzars saludables, i a vegades els venen a buscar amb una bossa de patates fregides i un donut. Doncs, clar, vull dir, totes les famílies que fan molt bé, doncs per preocupar-se de l'ús del mòbil, voldríem saber què passa a vegades a casa, quan a vegades venen a fer la preinscripció alumnes de 2 anys amb un mòbil a la mà. Vull dir, és un tema no només de l'escola, sinó de la societat en general.
Uh-huh. Una altra cosa, has notat amb el pas dels anys una pèrdua de respecte cap al professor?
No, a la nostra escola no. Creiem que són alumnes amb uns valors molt, molt importants, vull dir, és un dels nostres punts forts, amb dobles tutories a vegades, i creiem que no, que són alumnes que quan van a altres llocs ens diuen, ostres, us felicitem, alumnes amb valor. Segurament la manera de parlar amb el professor pot ser diferent que quan nosaltres als anys 70-80 érem alumnes, però en el nostre cas no. Són alumnes molt respectuosos.
Molt respectuosos vol dir, amb el professor li parla de tu o de vostè?
No, de tu i amb el nom de pila, sí.
I amb el nom de pila, No, pregunto
perquè no sé que... Molta proximitat.
Ho dic perquè normalment aquesta proximitat, en altres llocs en diuen que aquesta proximitat crea, no en les vostres escoles, però com moltes altres escoles, aquesta tanta proximitat crea doncs això, doncs crea falta de respecte.
No, en el nostre cas no, i a vegades aquests alumnes, no vull generalitzar, però viuen uns drames a casa, a vegades amb un dol migratori al darrere molt gran, sí, que fa que aquesta proximitat et faci descobrir coses que si no fos així seria impossible.
Va. Molt bé. Aviam, Toni.
Sí, hola, Eduard, bon dia. Mira, jo et volia demanar, quan parlàveu d'això de la manca de professors, a veure, això no és igual a l'escola pública que a la concertada, és a dir, perquè segons el que ens ha explicat el departament, a l'escola pública hi ha molts més professors, per, em sembla recordar uns 3.000, 3.500, pot ser sí. que la pública fossin 800, no ho sé, però en tot cas, quan mires l'informe de síndic de greuges, per exemple, et parla d'això, és a dir, com hi ha menys professors a la concertada que a la pública, com es destinen menys. La pregunta que jo et volia fer és, això afecta per tant, els resultats o no? És a dir, vosaltres teniu resultats en la línia o per sota, per damunt, perquè clar, si a sobre estiguéssiu per damunt de la mitjana de resultats, estaríeu demostrant que amb menys recursos, tot i que no hauria de ser, funcioneu millor, no ho sé. Però en tot cas, segurament és una decisió també de model, no? Que quan es destinen o on es destinen més professors, si a la pública directament o a la concertada. Jo soc del parer sempre de que la pública s'ha d'impulsar, s'ha de treballar, però no a costa d'estigmatitzar la concertada o de donar-li infradotar-la.
Sí, bueno, a vegades ens posen a tots en un mateix sac, vull dir, les dades que us hem mostrat anteriorment són clares, estem treballant, som una escola oberta a la realitat del barri, com és l'escola pública d'aquí al costat, i jo creiem que juguem amb menys cartes en aquests moments quan a professorat, però vaja, ens en sortim, els resultats són bons, vull dir, amb alguns estem per sobre, bueno, amb les escoles de la nostra complexitat estem molt per sobre amb els resultats i amb molts altres estem per sobre de la mitjana de Catalunya. Però bueno, que la dificultat hi és, i cada vegada és més gran, i repeteixo, volem apostar per la inclusió, però és complicat amb falta de recursos humans.
Però això va amb el model, és a dir, que la concertada tingui menys recursos que la pública, va en el model o és una qüestió ideològica?
No, això és, nosaltres tenim les hores que marca el concert, que tenim ni més ni menys que altres escoles, les que ens dictaminen. Quan ens diguin, aquí teniu 30 hores més, doncs endavant.
Joan.
No fem res extraordinari en aquest sentit.
El conveni col·lectiu del personal de la pública i de la concertada és molt diferent?
En quant a
retribució, o sigui, hi havia dades, jo no les tinc ara actualitzades, que deien que el conveni col·lectiu de la pública, el personal tenia millor remuneració que el de la concertada.
Això són temes polítics i econòmics. Jo soc director d'una escola i vetllo pels meus alumnes, hi ha temes d'aquests. Nosaltres sabem la retribució que tenim nosaltres, però no anem a comparar-nos amb el que cobren els nostres companys de la pública. no és el tema que jo també...
Jo li volia demanar, el Jordi parlava de la importància del català en aquests centres d'alta complexitat amb molts nouvinguts com a llengua d'equació. Jo li volia demanar com ho fan, si tenen, quines estratègies tenen per mantenir el català com a llengua d'equació entre els alumnes.
Mira, per nosaltres és molt important treballar el tema de l'oral. Nosaltres, la pressió aquella que havíem tingut anys anteriors de mira, és que l'escola dels meus nebots ja llegeixen amb 4 anys. Doncs a vegades doncs és molt més important tot el treball de l'oral, no? Nosaltres a les nostres aules d'infantil no, els alumnes no tenen taula fixa, hi ha taules per treballar amb racons o espais d'aprenentatge, però la importància de la rotllana, no? Del tema de parlar, de parlar molt, del tema de l'oral, perquè després tot el tema de la consciència fonològica serà clau perquè després puguin fer el procés de lectoescriptura potser una mica més tard que en altres escoles. Però la fan potser amb 6-8 anys, però potser hi ha alumnes que amb 4 o 5 llegeixen perfectament. Però tot el tema de treballar la part oral, clau, és molt important. Llavors, alumnes que a vegades et preocupes de, ostres, vas a reunions d'avaluació a primer cicle de primària i dius, ai, aquest nano com li costa la lectoescriptura, però després tu veus, jo que també estic a secundària, com s'expressen oralment davant d'una exposició oral, doncs, d'un projecte que estan fent, dius, papa, doncs déu-n'hi-do la feina que hem fet, no?, amb aquest alumnat i com van millorant.
I en aquest sentit esteu...
És dur, eh? Vull dir que no estic dient que sigui un camí de roses, eh? Que és complicat i que, uh-huh. i que fa molt, doncs això, tenir un projecte educatiu clar i un claustre molt motivat. Però bueno, també cal dir que normalment els docents que venen aquí a l'escola, aquí al Raval, no marxen, vull dir que...
Quantes hores treballa un professor a la concertada? Quan treballa un professor a la concertada? Quantes hores treballa?
Treballem 30 hores a 25 hores davant d'alumnes.
O sigui, 30 hores, 25 davant d'alumnes. Va. Els sí. Volia rebatar-ho o no?
No, res. Va, no, només volia demanar si estan satisfets, diguem-ne, en el terme lingüístic amb el suport que dona el departament.
Bueno, doncs, a veure...
No, van sortir
les 10, el decàleg de la consellera, doncs tot el tema de la millora del pla de lectura, del tema de la lectura. A veure, són temes que nosaltres ja anem treballant, vull dir, el que es va dir ahir no són coses que ens sonin.
És que, Eduard, has de ser molt prudent, però és que la sensació que ens està transmetent és que estan fent un miracle cada dia amb una mà lligada a l'esquena. És a dir, està molt bé el que ens està dient, però estan demostrant que sí, escola pública s'està fent una inversió, però hi ha un desnivell molt gran respecte a la concertada i tenen escoles
amb molta... Els resultats de l'escola pública han sigut pitjors.
Per això, és a dir, amb bons resultats, però amb una situació de descompensació de recursos molt nítida. És a dir, i amb unes escoles amb molta complexitat, és a dir, no recordo quantes nacionalitats hi ha, 24.
Però l'escola pública té la nacionalitat. Estem parlant d'una escola en concret, però l'escola pública en general té molts més immigrants que l'escola concertada.
No vull fer aquest debat, Lola, perquè ahir el vaig introduir i he rebut per tot arreu. No vull centrar el debat en escola pública concertada, però sí que és veritat que l'escola concertada ara té el nivell d'alumnes amb necessitats especials o amb vulnerabilitats que li marca el departament, però també és veritat que s'ha triplicat la inversió que s'ha fet a l'escola concertada i el percentatge no ha crescut igual en aquest número o en aquest tipus d'alumnat. Aquí ho deixo. I és cert, i jo convido a qui vulgui a passejar-se per escoles públiques i concertades d'alguns municipis, i és cert que les ràtios o la proporcionalitat d'alumnes amb necessitats especials no és igual a la concertada que a la pública. Cadascú parla del seu cas. Jo parlo del que jo conec.
Jo parlo, per exemple, no parlo de les complexitats.
La mobilitat de la professorat que abans parlàveu a l'entrevista a l'escola pública és més gran que la...
Ahir ho vaig dir, la volatilitat de les plantilles. Cadascú, Toni, en aquest cas jo parlo com a mare, jo tinc l'experiència personal. La meva filla l'any passat va tenir 5 tutors diferents, a tercer de primària. Això és insostenible. No tens cap referent adult. Però és que no volia portar el debat aquí. Volia felicitar l'Eduard, primer, per aquestes xifres, i després li volia demanar. L'altre dia, aquí al Món, la setmana passada, vam entrevistar el professor i filòsof Xavier Masó, i ell va parlar del nou mètode pedagògic basat en projectes. Ell va dir que eren una autèntica aberració. Jo li he de dir, crec, com a mare, crec que els projectes estan bé per algunes coses, però crec que s'ha perdut la classe magistral i a les seves escola no, però a d'altres sí, aquest respecte cap a la figura del professor que impartia aquesta classe, i que això de retruc, també li afegeixo, ha afectat el tema de la llengua, perquè la meva filla em diu, quan treballem per projectes, és a dir, sense la figura del professor impartint una lecció magistral, parlem en castellà. perquè és la llengua de jugar, em va dir. Llavors, no sé si vostè és partidari d'aquest nou sistema, no sé si els projectes s'han aplicat sense poca o amb poca formació del professorat, volia saber què en pensa.
Va, mira, si vaig sentir l'entrevista, a veure, nosaltres formem part de la xarxa de competències bàsiques del departament, que ens ha donat moltes eines a nivell pedagògic, i nosaltres sí que tenim, treballem forces hores per projectes, però intentant que els projectes siguin socialment potents. Vull dir, fer un projecte no és com quan anem de colònies, que avui, mira, treballarem els vikings o treballarem els pirates, no? Vull dir, un projecte ha de ser molt fort a nivell social, però no tot es pot encabir en un projecte. Això és la clau, no? Que no anem a posar assignatures dins del projecte perquè tothom s'hi senti bé, no? I cada bé unes hores a canvi de treball sistemàtic, de treball sistemàtic lingüístic i de treball sistemàtic matemàtic. I això nosaltres, per exemple, vam estar 2 anys decidint què treballaríem amb aquestes hores de treball sistemàtic, lingüístic i matemàtic. Però per treball per projectes pot donar molt de joc, i jo estic a favor d'aquest treball, però no cal, no, és evident que no totes les hores poden ser per projectes, tant a primària com a secundària, que a secundària doncs també treballem per àmbit científic, per àmbit social, per àmbit tecnològic, però hi ha hores que clar que s'ha de fer un treball sistemàtic, amb el que, si voleu dir, amb classes una miqueta més acadèmiques, tot i que puguis també treballar-les amb records, per nivells o diferents formes.
Molt bé, Eduard, moltes gràcies per la confiança en el programa i fins molt aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia.
Jo de la que deia la Mònica volia dir una cosa.
Pues després, un moment, perquè anem a la policia, des de que tornem aquí al món a recuperar.
RAC 1. Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 2.000 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
Vine a conèixer els 2 nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i als millors preus de la zona. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Vols ajudar-nos a il·luminar el Nadal dels petits valents de Sant Joan de Déu? Participa en l'encesa de llums de l'hospital i gaudeix d'actuacions musicals, xocolata desfeta i moltes sorpreses més. T'esperem el dissabte 16 a les 5 de la tarda a la plaça principal de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Nescafé Dolce Gusto.
Un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop. Per aquest Nadal, pensat per gaudir, fet per compartir, fet per regalar. Un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop.
Nescafé Dolce Gusto. El teu coffee shop per Nadal a casa.
Un coffee shop.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna el teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes. L'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta zero per moure't lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 9.092 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
Sabies que la musicoteràpia pot millorar el teu estat d'ànim? Funciona fins i tot quan en ple hivern et quedes sense calefacció a casa perquè la caldera s'ha espatllat i... Bé, també pots contractar el servei de manteniment de Roigsat. I ara, si el contractes a roigsat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Roigsat, els experts de la tranquil·litat.
Dime, niño, un bestseller, el más vendidito del año... que sea de tapadura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegastrobat.com, el Cava de l'Empordà ben trobat.
No busquis més cotxes. El teu MG ara a un preu imbatible. El 14 i 15 de desembre, Quadis British MG de La Maquinista posa a la venda el seu estoc de models MG. Vine a la nostra botiga de Ciutat Asunción 24 i t'emportaràs un dels nostres MGs en estoc al millor preu. 14 i 15 de desembre, preus imbatibles a Quadis British MG.
Sigueu molt feliços. Bones festes amb RAC1.
El per què de tot plegat.
A veure, sí.
Hola.
En Joan ja estava començant la perto.
Ah, perdó.
És allò típic que el professor, quan es torna de la pati, fa un moment de silenci per... ens hem immergit tant amb la comparació.
Per baixar. Estàvem aquí parlant de llibres i de sèries.
Sí, abans, un moment, anem a Brussel·les perquè fa una estona que ha començat la reunió on s'ha de debatre, entre moltes altres coses, l'oficialitat del català a Europa. Durant la informació hem sentit com pel secretari d'Estat d'Exteriors espanyol aquesta qüestió anava a la cua, diguem-ho, a la zona de Lleixatzella, del carro del peix, perquè l'ha esmentat de passada i li han hagut de repreguntar els periodistes, entre els quals la Laia Colomer. Fa una estona també hem parlat als ministres exteriors d'alguns dels països que més dubtes han expressat les últimes setmanes sobre el tema. Hola de nou, Laia Colomer.
Hola, bon dia. Doncs sí, han parlat alguns països, per exemple Suècia i Finlàndia, que si recordeu en les últimes reunions havien estat els països, no?, que més dubtes havien expressat sobre l'oficialitat del català. Doncs bé, a Suècia, la seva ministra d'Exteriors, Jessica Roswell, abans d'entrar, ha explicat que encara tenen dubtes, que estan esperant aquests informes que falten, i sobre aquests 132 milions d'euros que la comissió va estimar que provisionalment podia costar, no?, que el català, el basc i el gallec fossin oficials de la Unió Europea, la ministra sueca creu que són massa diners. Escoltem-la.
El nostre punt de vista continua sent el de sempre. Tots tenim les nostres llengües minoritàries. Hem de veure més informes legals i econòmics abans d'estar a punt per prendre qualsevol decisió. He vist els càlculs provisionals i crec que són molts diners.
Recordar que sobre això de l'impacte econòmic, ja abans de la primera reunió el govern espanyol es va oferir a pagar-ho, no?, assumir aquest cost, aquests 132 milions d'euros que podria costar. I un altre dels països que també ha parlat, com he dit, és a Finlàndia, que si recordeu el seu ministre, la primera reunió va fer aquella declaració en català que ens va sorprendre a tots, l'Anders Adlercreutz. Doncs bé, abans d'entrar a aquesta reunió ha explicat que encara tenen dubtes, que hi ha informes que s'han d'estudiar, però sí que s'ha mostrat obert a acceptar aquesta petició espanyola. We have
received... Hem rebut l'opinió dels serveis jurídics i crec que queden coses per clarificar encara. Veiem la diversitat lingüística com una cosa bona i l'oficialitat del català hauria d'avançar, però volem veure'n els detalls i veure també cap on ens porten.
I com dèiem, doncs, la reunió que ha començat fa una estona i que l'oficialitat del català, com ja hem anat dient des de primera hora, avui no es votarà en aquesta reunió perquè encara queden alguns informes que s'han de donar a la resta d'estats membres, però sí que se'n parlarà i sabrem quan s'acabi ja ben bé a la tarda què és el que n'ha sortit.
130 milions d'euros estem parlant, efectivament, que són
el màxim,
Sí, sí, això és, ho dic perquè dic que el PP es posarà les mans al cap, però que no oblidem que no seré jo qui qüestionarà aquestes ajudes, només faltaria, però que són el que és són tres idiomes, per començar són tres idiomes, i després la suma de les tres és el doble del que es destinarà a salvar el azulejo de Castellón per part del govern d'Espanya, amb un govern que ha reclamat permanentment del PP que se l'ajudi, són ajudes pel sector. Perquè quan parlem d'aquestes xifres, que són molt bèsties, si les posem en perspectiva, vull dir, hi ha hagut un govern, el mateix govern d'Espanya, que ha destinat 70 milions, que és molt més del que destinarà pel català, molt més, perquè si hem de dividir 130 entre 3 surt a 40 milions aproximadament per llengua, estem parlant de 70 milions és el que ha destinat el govern d'Espanya a l'azulejo de Castelló.
I per posar una altra xifra en relació, la senyora aquesta que parlava, que és la ministra sueca, que deia que era massa car, el suec té els mateixos parlants que el català. Cosa que demostra que la diversitat es defensa amb el poder.
Correcte. I també tenim un altre punt de connexió, en aquest cas a Barcelona, a la plaça Catalunya, perquè avui hi ha vaga convocada pel sindicat d'infermeres. És una vaga indefinida i a aquesta hora es manifesten pel centre de la ciutat de Barcelona. Joel Penya, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, a prop d'unes 3.000 persones, més o menys, manifestant-se de personal d'infermeria. És una vaga convocada per infermeres de Catalunya, que és un sindicat, recordem-ho, minoritari. Protesten per les condicions laborals que tenen i, a més, d'aquest tercer preacord de l'ICS, que es va signar el 22 de novembre, vaja, es va anunciar el 22 de novembre, ha estat la gota que ha fet vessar el got, no? Diuen que se senten menystenides amb les condicions que proposa el preacord. Això sí, cal recordar que els principals sindicats, com són SAT, la UGT i Comissions Obreres, sí que van signar aquest acord, que, vaja, el que venen a criticar és que se senten menystingudes, que no reconeixen el grau d'infermeria, que dins d'aquest preacord encara continuen sent diplomades i que també les condicions laborals doncs no són les necessàries per poder prestar el servei que volen prestar a la ciutadania. L'únic sindicat amb representació a la mesa sectorial que no va signar aquest preacord va ser el CATAC, que precisament ha convocat en paral·lel una segona manifestació que en aquest cas sortirà de l'ICS a Balmes amb Gran Via, i totes dues, la d'infermeres, que repetim, són unes 3.000 persones aquí a plaça Catalunya, i aquesta de l'ICS es trobaran a la plaça Sant Jaume sobre el punt del migdia.
Gràcies, Joel. Fins ara.
Ja ara.
Ja fa uns quants dies que estem fent aquesta mena de radiografia del món educatiu, però ens faltava una peça que ara abans el parlava el Toni Aire. El que és l'educació que reben els mestres a les universitats. És a dir, si surten prou preparats per exercir. Aquesta és una altra, és clar. Els manquen eines per afrontar la realitat actual de les aules, si ha baixat el nivell dels mestres els últims anys. La Queca Crià, que és mestra de mestres, és professora del grau d'educació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Professora, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Molt dia. Quants anys fa que es dedica a formar futurs mestres a la universitat?
Doncs una trentena, deu fer ja.
Una trentena. Com ha canviat, com han canviat els estudiants de magisteri en aquests 30 anys? Has notat l'impacte, per exemple, de les pantalles, de les xarxes socials en els serveis dels que són els presents i els futurs mestres?
Sí, és clar, perquè quan vaig començar tot això ni existia. Per tant, ara és evident que ara és una eina d'ús quotidià. El que passa que no és una eina d'ús quotidià només a les escoles i a les universitats, sinó també a la societat. I evidentment que l'escola i la universitat són un reflexe del que es viu a la societat, i és evident també que els nostres alumnes van tot el dia amb el mòbil a la mà, a no ser que els recordis que no pot ser, i amb les tauletes i els ordinadors, perquè també són eines de treball. Que amb això estic molt d'acord amb el que ha comentat abans l'Eduard Riudavets, que per nosaltres, a l'edat que tenen els nostres estudiants, aquests mitjans són eines de treball.
Efectivament. Ara, us arriben alumnes menys formats i amb menys capacitat d'esforç que fa 15 o 20 anys?
Jordi, jo crec que si ens fem aquesta pregunta tots direm que nosaltres estàvem més ben formats que els que venen ara.
És que no sé quina edat tens, però jo tinc una data que cualquier tiempo pasado fue mejor, també. Ja començo amb aquella fase horrible.
Sí, però jo crec que no és només per l'edat nostra, sinó perquè generació és un dels mantres que es va repetint. Per tant, alguna cosa hi deu haver de veritat, també. Però, vaja, en tot cas, aquest és el nostre repte, no? Assumir els estudiants que ens arriben i veure com els formem, perquè quan surtin siguin uns bons mestres i uns bons professionals de l'educació.
Però estem parlant d'una capacitat d'esforç menor?
Estem parlant d'una capacitat d'esforç menor. Els costa més. Els costa més esforçar-se, perquè, com dèiem, això són fills del seu temps, no? I vivim en una societat de la immediatesa, que tot ha de ser ja, en una societat que apretes un botó i tens totes les respostes. Llavors, clar, quan demanes més esforç, això costa. I això s'ha d'anar entrenant des de l'escola i, evidentment, també a la universitat. Si nosaltres ens neguem a acceptar aquesta immediatesa, ens neguem a acceptar treballs fluixos, ens neguem a acceptar presentacions poc fonamentades, és la manera d'exigir-los amb ells perquè per pujar el nivell, que de fet crec que és el que això es tracta. I ho poden fer. Alguns els costa més, d'altres menys. Però, clar, tot depèn del que t'acostumis. I crec que és un mal social, no? Els infants ja des de petits doncs, o tenen mòbils o tenen tot resolt de seguida. Moltes famílies també hiperprotegeixen els fills. Fixem-nos quants nens veiem ara amb els genolls pelats. Poc, no? Perquè potser estan massa protegits de casa a l'escola, de l'escola a casa, i no els deixem prou espais perquè s'afrontin a reptes i a dificultats que la vida d'un nen de 3, 5, 8, 10, 12 anys té. no? I llavors surt tot de cop i, bueno, és un tema... O sigui, jo crec que tot això de PIS i tot això de l'educació, hi ha molts factors que intervenen. Llavors, buscar una única causa i una única solució, i de manera molt precipitada, com s'ha fet una mica aquests últims dies, em sembla molt delicat. Em sembla que és un tema molt complex, que cal pensar-hi i que cal mirar bé quin model de país, quin model d'educació, quin model d'escola volem tenir al nostre país. Mirem-nos amb les dades que ens ha sortit de PISA, que ens pot agradar més o menys, però és un mirall del que hi ha en el nostre país.
M'agrada molt això que és pel cas que gairebé elevaré la categoria de ciència de les genolls pelats. És que és així, de l'escola a casa... De casa a l'escola, la superprotecció dels pares, això també és una evidència, també hi ha una superprotecció dels pares i de les mares de les criatures, que és evident, també, és clar.
I això també provoca una certa dificultat d'acceptar la frustració, no? Frustració en tots sentits, però també que jo em pensava que, com que jo havia estudiat molt, trauria un nou. Doncs mira, perdona, potser sí que has estudiat molt, però el que m'has explicat no és això, no?
No sé, vosaltres noteu que als futurs mestres els costa més concentrar-se que abans?
Jo crec que no els costa només als futurs mestres,
a nosaltres també.
A nosaltres també, perquè tenim tanta multiplicitat d'estímuls a tota hora, a tot moment i de tot tipus, que costa. Clar, és més fàcil agafar un mòbil o un ordinador i mirar una sèrie que agafar un llibre i submergir-t'hi i llegir-lo. Costa més. Bueno, clar.
Ahir vam rebre diversos missatges de mestres que deien que el nivell dels professors que surten nous, que arriben ara a les escoles, és més baix que el davant. No sé si estàs d'acord si el nivell dels nous docents està a l'altura dels reptes que tenim entre abans per davant, és clar.
Tornaré al mateix mantra d'abans, eh? També és això, que abans sempre sortíem millor preparats. Clar, potser sortíem preparats per un tipus d'escola, per un tipus d'infants que no són els d'ara. Què vol dir que no surten prou preparats? Que no saben prou? Que no tenen metodologies adequades per treballar amb els infants amb la situació com són ara? Que no tenen que no fan prou bé la inclusió, però no perquè no en sàpiguen, que també sempre va bé saber-ne més, però potser perquè, com comentaven abans, no tenen prou recursos. Clar, què vol dir que no surten prou preparats? Jo crec que també és un dels temes que solia estudiar, eh? No estic justificant res. Em fa una mica de por molts comentaris així, molts opinòlegs que parlen de tot i de res i sobre el bé i el mal, fent afirmacions no gratuïtes, perquè evidentment per opinar tothom pot fer-ho, però que cal una reflexió molt més profunda, cal un estudi i una diagnosi de quina és realment aquesta realitat nostra, no? Què vol dir que surten més mal preparats? No? Ho diem, punt, i ens quedem tan feliços. Home, doncs, no estic dient que no, eh? Però mirem-ho, per què ho estem dient? Hi ha algunes recerques que ens demostren això? Bueno, doncs estudiem-ho, perquè esclar, el que tampoc no té sentit és que ara canviem el pla d'estudis per canviar el pla d'estudis. Aquest país portem ja, pel que fa a lleis d'educació de l'escola obligatòria, amb 40 anys portem 8 lleis. Clar, ara també hem de canviar el pla d'estudis de magisteri, perquè aquests resultats han sortit bé. Mirem primer quins recursos tenen els mestres, que ens explicava molt bé abans Eduard, de quins recursos disposen, quins mitjans tenen per atendre totes aquestes necessitats que hi ha. Això per un costat, i per altre costat, amb la meva feina, alguns dels meus estudiants, com a futurs mestres, van a fer pràctiques a les escoles. Alguns mestres de les escoles també els demanen que els passin informació, que els expliquin coses de com ho estem plantejant a la universitat per actualitzar-se ells també una mica, no? O sigui que no sé què vol dir que surten més mal preparats. A mi fa una mica de por aquests mantres que anem repetint, eh? I també que l'altre mantra típic també a vegades de caure amb la nostàlgia, no? Això de, com deies tu abans, de qualquier tiempo pasado fue mejor. Estudiem-ho. Jo crec que en aquest camp no podem anar fent invents, no podem anar a veure qui té l'ocurrència millor, sinó que el que cal és fer propostes noves, però propostes basades en evidències, basades en la recerca que es fa des de les universitats i que es fa des de les escoles, però no podem anar improvisant i ara ja ho estem veient, no? On ens està portant tot això?
Clar, quan parlem d'aquella època, d'aquell passat de les escoles, evidentment només ens en recordem de lo dolent, perquè, clar, el dia a dia d'un nen una escola s'oblida, però perquè no hi ha cosa més avorrida que el dia a dia d'un nen en una escola, i vista en perspectiva, clar, amb el pas dels anys, el que recordes bàsicament de l'escola és les coses dolentes, o molt dolentes que hi havien, que n'hi havien, i moltes. És a dir, l'agressivitat que en algunes èpoques hi van haver en determinades escoles cap als alumnes, la meva sense anar més lluny, però en canvi, quan van passant els anys, te n'adones també i poses el focus sobre la manera a la qual t'ensenyaven o et feien funcionar respecte a la relació, per exemple, entre els pares i els mestres. És a dir, a casa, el que deien els mestres anava a missa. O sigui, allò era el més important. La distància era segurament molt més gran de la que hi ha en aquests moments entre el mestre i l'alumne. I esclar, tot això ha anat passant, i esclar, i tampoc variava gaire el que anava passant. Clar, aquí els hi han col·locat, no només els alumnes, sinó els mestres, els hi han col·locat una tecnologia, clar, que és un repte per tots, eh? Per tots, per la societat en general, evidentment, però imagina't en una escola, el repte dels mòbils, que els parlem amb unes criatures que, vaja, el màxim que et podien regalar quan tenies 14 anys, fa molts, quan eren petits, era una bicicleta. És que ara et regalen un mòbil d'última generació perquè el nen del costat també el porta. Amb la qual cosa, com un mestre pot torejar amb una criatura que arriba amb un mòbil de 1.000 euros o de 800 euros a la butxaca, que a més et demana que allò te'l pot fer funcionar com li dona la gana, que a més crea un element cap als mestres... allò crea una crisi d'atenció, una hipersexualització, una relació amb la família, amb la pròpia família, que és trencadora. Clar, tot això, parlem molt de les criatures i parlem molt dels pares, però i els mestres? Com? Vaja, els mestres, i en aquest cas a vosaltres, com a mestre de mestres, com feu un cop de volant perquè això pugui entrar a les aules de la manera, diguem-ho, menys trencadora possible?
Sí, sí, és el repte, és el repte. A mi volia comentar un parell de coses que has dit tu, Jordi. Deies que quan anàvem a escola només teníem records dolents. És molt trist, això, dir que només tenim records dolents
quan anàvem a escola. Anys,
dir... Després els posa en quarantena, Però jo crec que no hi ha res més trist quan un infant vagi a escola amb sensació que allò és dolent o que és avorrit o que no aprèn o que...
Amb el pas dels anys, amb el pas dels anys, me'n recordo dels anys 70, jo que me'n recordo era que tenia uns professors que em donaven amb els dits al cap o amb una campana, fins i tot. Esclar, és que jo anava amb una... allò passava,
És que sí, si expliquéssim aquí, dolentes,
Això de record... Evidentment que recordo moltes coses bones, clar, i amb el pas dels anys també, que aquella educació, trobo que en el fons, amb moltes coses que vaig aprendre d'allà, és el que m'heu aguantat, quan la Mònica Hernández em deia l'altre dia, el tema de la taula de multiplicar, que li ve una mare per preguntar per què ha de memoritzar una taula de multiplicar, a partir d'aquí apretem a córrer tots.
Sí, sí.
Perdona, què més volies comentar, perdona, Queca? Deies.
No, d'això que deies tu, no? Jo crec que és una llàstima això, no? Que els infants tinguin encara aquesta sensació d'anar a l'escola a avorrir-se o a passar-s'ho malament. Jo crec que és un dels reptes també encara actuals. Ens hem passat anys, una mica a partir del que deies tu, criticant aquestes metodologies tradicionals que eren avorrides, que només havíem d'empollar, que havíem d'empollar i repetir, i que després ho oblidàvem, que fèiem fitxes que no sabíem per què les fèiem, reclamant... canvis, reclamant innovació, reclamant estratègies molt més motivadores i que ajudin a aprendre molt millor en els infants. A la que s'introdueixen algunes d'aquestes estratègies, llavors els critiquem. No, perquè és que ara això dels projectes, el dimoni, tornem a les classes magistrals. I aquí opina tothom, opinen gent que hi entén i gent que no hi entén. Que això també em sembla que, com també ho comentava abans Eduard, amb l'educació tothom s'hi atreveix a posar-s'hi.
És com el futbol.
Amb qüestions de medicina, amb qüestions d'arquitectura, si no hi entens, calles.
Totalment.
Però amb educació, tothom hi entén, tothom hi entén. I llavors també demanaria una mica més de respecte perquè realment es puguin fer estudis seriosos i es pugui abordar el tema amb consistència. Perquè també si no creem una mala remor de fons social, que tampoc no sabem ben bé massa on anem, no? Per tant, hem criticat els mètodes antics, n'hem proposat de nous, però ara tornem a criticar els nous, ja no sabem si volem els antics, ja no sabem on som. Hi han hagut estudis que ens diguin que el problema d'ara, això és culpa dels projectes? Per què els estem criticant? Perquè el fill del veí de no sé què, de no sé quantos. No fem de l'anècdota categoria. Fem recerques serioses, basem-nos, com deia abans, amb l'evidència. No a mi em sembla que o a Finlàndia fan no sé què, o a Portugal, o al Japó, o no sé on. No anem copiant per copiar, coneixem ben bé quina és la nostra realitat i quines són les millors mesures per garantir l'èxit educatiu per tothom. Que sé que és molt fàcil de dir, però posem-nos-hi i no anem començant a donar cops de sec. Per tant, alerta també amb això, amb aquesta certa reminiscència o nostàlgia de les metodologies, que ara ja no sabem on som. La distància també que comentaves de mestres i alumnes, jo crec que és bo que hi hagi, que no hi hagi gaire distància entre mestres i alumnes, però cadascú és cadascú. El mestre fa de mestre i l'alumne fa d'alumne. Hi ha aquell acudit que un pare li deia al seu fill: a partir d'ara no em diguis pare, digue'm, no sé, Joan o Josep o Jordi, perquè som col·legues. I aquest infant li comentava a un amic seu: he guanyat un amic, però he perdut un pare. Que cadascú ha de fer el seu paper. però es pot fer de moltes maneres. Jo crec que el mestre ha de ser proper a l'infant, perquè com ens comentava l'Eduard mateix abans, si no coneixes la realitat de tots els infants que tens a la teva classe, segons de quines motxilles porten a l'esquena, difícilment els pots estar explicant alguns continguts, perquè és que amb ells són en un altre món. Hi ha d'haver aquesta proximitat, però cadascú en el seu lloc, i evidentment amb respecte, només faltaria. Tant dels infants com de les famílies. Vull dir, aquesta mare que diu que perquè el meu fill ha d'estudiar no sé què, això, quan tu eres petit i anaves a escola, el teu pare no li va dir mai a un mestre que perquè el meu fill ha d'estudiar això.
Mai, Déu-nos un guard.
Mai. No? I que vigilem bueno, no sé, coses que m'has fet pensar a partir del que anaves dient, Toni, no sé què m'havies preguntat. Ja.
No, mira, hola, Quica, bon dia. Mira, jo us escoltava i és que jo tinc el goig, la sort, la felicitat de fer 15 anys que faig classe a la universitat, d'impartir docència universitària, i m'ha agradat molt el que has dit de la no deixar-se portar per la enyorança o per la nostàlgia, però sobretot la idea aquesta de que l'aula no és un búnquer. És a dir, el canvi que hem viscut socialment en 15 anys o menys és brutal, però el Jordi ho deia molt bé, en el món de l'educació es deixa notar, perquè el món de l'educació no és una bombolla que viu aïllada, sinó que viu a la societat, els alumnes i els mestres, els que seran alumnes i els que seran mestres. El canvi que diu, i els pares, clar, tots, el que diu en Jordi sobre aquell record dels profes que tenia ell, és el record d'una societat. És a dir, jo molt sovint tinc la sensació que hem passat d'una societat de... A vegades, això és un debat com filosòfic que tingui o mental, però hem passat de súbdits a ser clients, a ser usuaris, i ens hem deixat pel mig ser ciutadans, en certa manera, no? Ciutadans conscients de tenir drets i deures. Explico anècdota, que deia molt bé la Queca, que no, l'anècdota no ens podem quedar, però a vegades ens porta a la categoria. Jo fa molts anys que reviso notes dels alumnes a final de curs. M'he trobat coses els últims anys, allò d'Orion, que hauries vist coses que mai haguessis imaginat. Quan venen els alumnes a revisar la nota, i llavors alguns són insistents perquè has de pujar la nota, i tu et mantens ferm amb els criteris de per què no puges la nota, hi ha moments d'estira i arronsa, sempre, depèn. Jo em vaig trobar una vegada amb una tuamítica, que és que un alumne em va acabar desesperat perquè no hi havia manera de pujar nota, hi havia la possibilitat de baixar-la fins i tot, que em va dir, sí, però escolta, ha suspès. Però és que jo, al final, l'últim argument era, és que jo he pagat la matrícula, eh? La meva resposta va ser, tu sabies que amb la matrícula no ve l'aprovat? Més que res perquè un cop et matricules, després has d'aprovar. Però a mi em va fer pensar moltíssim en aquesta mentalitat com de client, que repeteixo, no la tenen només els alumnes i no ens afrontem només els professors a l'aula, sinó que és un problema social, o és un xip social que tenim tots plegats. Jo no vull tornar a l'escola que li picaven al cap al Jordi i que havies de tractar el professor de vocència i tot això, però és que potser que ens hem quedat, que amb el terme mig, és a dir, de no només a l'aula, sinó a tot arreu, aquesta consciència ciutadana de drets i deures. I clar, com formes uns professors que formin alhora uns alumnes en això, quan formem tots part del que formem part, no? Com a societat.
Sí, sí, per això deia que cal una reflexió tranquil·la, serena i pausada, amb molts focus oberts. No és un tema sol. Aquí hi ha molts àmbits de la societat implicats. Deixa'm fer-te un comentari també d'això que deies de l'alumne aquest que et deia que com que et pagava l'havies d'aprovar. A mi també una vegada m'ho va dir un estudiant i li vaig dir, escolta'm, tu em pagues perquè t'exigeixi, no perquè t'aprovi. No li va agradar, evidentment, i evidentment no va aprovar. Però és que crec que és aquesta, no? Quan vas a comprar una botiga, pagues, no pagues perquè et regalin res, pagues per alguna cosa.
Com has dit la frase, perdona, que el Toni se l'està apuntant?
Tu, no sé ben bé com anava, sí. Tu no em pagues perquè t'aprovis, sinó que em pagues perquè t'exigeixi. Sí, és la nostra feina.
Però en aquesta línia del que esteu dient hi ha també l'alumne que ve i et diu, bueno, si no m'aproves et valoraré malament després a l'enquesta de professors, i per lo tant t'amenaça directament. Això ho he viscut, però jo volia fer-te una pregunta, que és, amb el tema de la formació dels professors, s'ha canviat el que abans era el curs d'adaptació pedagògica, que era una cosa una mica de passo catamboli, per dir-ho d'alguna manera, i que es feia ràpid, a un màster que en el fons doncs costa uns diners, porta un temps, arrelenteix l'entrada al mercat laboral de la gent que ha estudiat per exemple biologia o història. Això ha millorat amb algo el fet de passar del cap al màster?
No sóc molt expert en el tema, però pel que sé de companys meus que sí que s'hi dediquen, que són professors d'aquest màster, jo crec que sí, que és un canvi substancial. Home, pensa que tot això que estem dient, aquesta societat que tenim, aquests joves que tenim ara, un professor que sap molt de biologia pot no saber com té els joves davant a l'aula de 15 o de 16 anys o de 14. Per tant, hi ha tot aquest component que cal una formació per part del futur professor, en aquest cas. I cal també estratègies metodològiques. Tu pots saber molta biologia, però no tens la més remota idea de com explicar la biologia. I el pitjor que pots fer és recordar al professor aquell que tenies tu, que si no et picava el cap amb una campana, t'explicava un rotllo horrorós sobre no sé què, i tu repetir i reproduir allò que havies fet, que t'havien fet amb tu. Jo crec que sí que són importants aquests cursos. Ja et dic, no conec en detall, però jo crec que sí, que s'han de fer, que s'han de fer, i més amb la societat amb la que estem ara. Podem saber molt d'un tema, però no com ensenyar-lo.
Efectivament. Li agraeixo a la Quequi Criach, professora de grau d'educació Blanquerra de la Universitat Ramon Llull. També és veritat que ens vam recordar de coses, que te'n recordes de coses meravelloses. Recordo, clar, jo és de l'època del tardofranquisme, i del començament de la transició. Recordo que es va arribar un professor d'aquests, una mena de professor Keating, del Club dels Poetes Morts, amb una escola religiosa, sí. No oblidem, amb una escola religiosa, sí. On només eren tot nois, fins que en el tercer debut i el cou ens van entrar les noies. I recordo que el dia que es va morir John Lennon, vam arribar a classe, i aquest professor, que es diu, perquè encara no és professor ja, però està jubilat, que és Alfredo Álvarez, ens va dir: ara farem un minut de silenci per la mort de John Lennon. I esclar, per uns alumnes que venen d'una escola religiosa,
Florido Pensil, que arribi
un mestre que ens diu que professor de literatura, que ens parla de que John Lennon s'ha mort i que per tant és tan important la mort del Lennon que hem de fer un minut de silenci.
Bueno,
doncs allò va ser, per mi va ser una de les coses que més se m'ha marcat de la història de la meva època a l'escola. Sí. Està a segon o tercer de BUP i recordo amb ell, doncs això, i vaig dir, penso, carai, sí que estan canviant les coses. En fi, gràcies.
D'això es tracta, de provocar en els alumnes, dir, i ara aquest que ens fa, no? Sí. Per fer pensar. Jo crec que una de les obligacions de l'ensenyament és ajudar els alumnes a pensar. No? Doncs busquem les estratègies que calguin per fer pensar, per assolir el nivell que calgui per ser bons mestres.
Que cada cop pensem menys, que estem ajudant. Que una abraçada molt forta i moltes gràcies, de debò.
Vinga, a reveure, abraçada.
Gràcies. 11 minuts Adéu-siau. I les... De què?
No, que vull dir una cosa sobre això, que perquè crec que és molt rellevant que tots dos, tant la professora Criach com el professor Riudavets, han coincidit en una cosa, que és que l'educació no és... que de vegades centrem, constrenyim molt el debat a dintre de les aules, però hi ha un tema de polítiques públiques, també. I aquests dies hi ha hagut la polèmica aquesta sobre... perquè el Departament d'Educació va donar la immigració com a justificació d'entrada amb el viatge a l'informe de les proves de PISA, i tu aquest matí citaves aquest informe que ho correlaciona amb la pobresa molt més que amb la immigració. Però que de fet són dues coses que també van molt lligades, no? Per tant, la solució tampoc és dir no hi ha un problema amb la pobresa i no hi ha un problema amb la immigració. El que passa és que les preguntes que ens hem de fer és algunes de les que posaven ells d'exemple, com ara si les ràtios són prou saludables, si les aules d'acollida tenen prou recursos, si hi ha prou professors, més enllà de les aules, és a dir, si en els barris on hi ha aquests centres d'alta complexitat hi ha prou infraestructures de lleure per la canalla, si els pares d'aquests alumnes migrants en el Consell de Normalització Lingüística els ensenyen català, com pot ser que el Consorci per la Normalització Lingüística tingui un dèficit de places, és a dir, que hi hagi més demanda de les places que poden cobrir, i el que ens hauríem d'estar preguntant és tota aquesta ramificació social del problema. Llavors, el que és racista no és apuntar que evidentment hi ha un problema en aquests centres amb la quantitat de nouvinguts que arriben i amb la matrícula oberta. El que és racista és dir que la resposta a aquestes preguntes sigui no, hem de segregar, o no cal ensenyar-los català, o no calen més psicòlegs per fer el seguiment de la salut mental.
Va. 8 minuts i les 11. M'ho acabes?
Oh, una frase, una anècdota. M'ha agradat moltíssim el que ha dit la Queca sobre el pensar i el llegir. Tinc alumnes, jo de tot el món, als màsters i postgraus. Aquest any, una alumna argentina, el primer dia, em ve preocupada. Disculpi, professor, només teniu lectures recomanades? Sí. No en teniu d'obligatòries? No. Això no m'ho havia trobat mai.
7 minuts i les 11. Per cert, que el president Puigdemont dona per fet que l'oficialitat del català no s'aprovarà avui, ni aquest mes de desembre, l'últim en què Espanya continuarà estatant, ostentant la presidència de torn de la Unió Europea, en un fil de Twitter admet que és un incompliment per part del PSOE, però està convençut que el camí que s'ha iniciat és irreversible, encara que demani més temps. Demana a Espanya que es posi les piles i planti cara als qui el desafien, en referència al PP, que ha fet tot el que ha pogut per torpedinar la proposta. Per cert, Puigdemont torna a dedicar unes molt amables paraules al ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez, de qui diu que valora molt positivament la feina que ha fet, tot i ser insuficient.
Però no havia canviat la metodologia i ara cobraven per avançat i no sé quines històries.
M'ha faltat la falca.
És que la Unió Europea té les seves normes i encara que tu vulguis canviar-les, doncs resulta que Junts per Catalunya no té prou força per canviar-les.
No, doncs això estaria bé que s'hagués explicat abans d'investigar.
Oh, un moment, que tinc publicitat, un segon. Prou, aire.
RAC 1. Som al món. Tornem a ser a primera línia per treballar, per construir. Som al món per compartir idees, per aportar solucions als problemes globals. Som al món per dir-hi la nostra, per dialogar amb totes les cultures. Som al món per obrir camí a la societat catalana. Som a 72 països a través d'una xarxa que no para de créixer. I amb una força institucional sense precedents. A Catalunya, més que mai, som al món. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A Línia Directa no sabem si en el futur les motos es podran engegar a la ment, però el que sí sabem és que fins aleshores només una assegurança de moto avançada al seu temps com la de Línia Directa et porta, si perds les claus, un duplicat allà on siguis. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de motos sí o sí. Vine a directe, liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Notícia d'última hora. Ens arriba un exclu... Perdó, tenim un...
Exclusiva. Les pastilles Emser amb sals minerals d'origen natural et protegeixen la veu i et cuiden la gola. De venda a farmàcies i per a farmàcies. Emser! A partir de 3 anys compleix amb la normativa de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris o contraindicacions a emser.eu.
Aquesta temporada, les subscripcions no tornaran a ser el mateix. Amazon Prime et porta Operació Triunfo, així com enviaments ràpids i gratis, tot per...
4,99 euros al mes? M'he de subscriure ara mateix!
Entreteniment en directe i lliuraments ràpids de franc, tot per 4,99 euros al mes. A Prime, amb restriccions geogràfiques. Consulta amazon.es/PrimeTerms.
Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.
A Simon Coll no volem ser els més famosos.
A Simon Coll no volem estar de moda.
Ni estar sempre en boca de tothom.
A Simon Coll tampoc volem fer només una bona xocolata.
A Simon Coll volem fer la millor xocolata del món. Simon Coll, expert xocolaters des de 1840.
Ja estàs altre cop amb grip, febre, malestar i congestió i secreció nasal. Val la pena haver-hi un remei tan senzill? Gelocatil Gripe Forte, amb la seva combinació d'actius, combat els símptomes de la grip i del refredat a partir de 15 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu a farmacèutic.
Xas! Aquest Nadal a Manlleu Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Et portem en exclusiva els canelons tofonats amb pollastre de pagès del cuiner Nando Jubany, el panetoni del millor mestre xocolater del món Lluc Crosselles i el tortell de reis del pastisser Oriol Balaguer.
A Manlleu Origen aquest Nadal tens la màgia a tocar.
Què demana en Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... I darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 49 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
2 minuts i les 11 en punt del matí. Anem acabant, perquè és que més d'aquí un moment sabrem les nominacions dels Premis Gaudí.
Oh, oh, ai, oh.
què? Hem de vol Bayona...
I a més ve aquí el... a l'Andreu Buenafuente.
A veure quantes pel·lis hem vist.
Per cert, ara que parlàvem d'educació, com que també està bé de tant en tant dir coses bones, la sèrie aquesta, Això no és Suècia, de l'Aina Clotet i el... És fantàstica, aquesta sèrie. És
boníssima.
I com necessitava la ficció catalana una mica de mala llet i una mica d'intel·ligència.
Està molt bé. La sèrie de Això no és Suècia, de l'Aina Clotet i Marcel Borràs, estan meravellosos. Igual que la pel·lícula que s'estrena aquest divendres de La Sociedad de la Nieve, que la aneu a veure, si us plau.
Per l'amor de Déu.
Aneu-la a veure, si us plau, del Bayona. Què?
Som-hi, va, vinga, anem amb l'ull de poll. Avui, que això ha estat una mica el salir de classe. Tindríem el Nico, que seria el Joan López Alegre, un personatge que interpretava Rodolfo Sancho. Tindríem l'Àngela, que era la Letizia Dolera, avui és la nostra Lola. També tindríem en Santi, que això seria el Toni Aira, que era l'Alejo Saura, que interpretava aquest paper. I tindríem en Turbo, que és Otbou. Tu no saps ni de què et parlo, no?
No.
Salir de classe.
És que, clar, ah, no, però tu
no la veia, tampoc, eh?
No, però bueno, tu saps de què et parlo. Sí, jo tampoc la veia, però jo saps de què parlo. En fi, que hem començat explicant o parlant d'aquesta proposta per prohibir el tabac a les terrasses, que ens deixi de fumar a les terrasses, i aquí en Joan ha dit que hi ha una doble moral per part de l'administració, és a dir, pujant els impostos perquè l'Estat, evidentment, es lucra amb aquests impostos especials del tabac. Aquí ha entrat en Roger Pallarols, que uns tasques és representant president del Gremi de Restauració de Barcelona, Zasques, el conseller Balcells, perquè ha dit això de que s'ha trobat amb nosaltres, que ens hem reunit i tal, és mentida. Ha dit que era totalment sarcàstic perquè ni el coneix.